Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca ben viure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroën.es.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 del matí, estàvem parlant aquí al micròfon tancat a la Diada i estàvem parlant de que fa 10 anys va haver-hi la Via Catalana. Fa 10 anys. I mires en perspectiva, Mònica, de fa 10 anys, que me'n recordaré, sempre fem una cosa que ens agrada molt, que és que anem a dinar amb tots els que estem fent el programa aquesta tarda a partir de les 3, que si algú no ho sap, ens posem aquí al davant amb el Toni Clapés, amb l'Anna Ballonesta, amb el Xavi Bundó i amb l'equip del Versió RAC1 i tots els seus Muppets i aquella bogeria a partir de les 3, que és una bogeria que no es pot aguantar perquè, a més, veus la barbaritat que és voler entrar en el xou del Clapés, perquè mantén-te al marge perquè prendràs mal, doncs clar, anem a dinar i tal. I sempre em preguntava, hòstia, la primera gran manifestació, el Toni Clapés, que sempre és allò, aquell optimisme desfermat, diu, això no anirà bé avui, això no anirà bé, perquè la Diagonal dius, bueno, veus algun i tal, bueno, no, però clar, això ho fèiem a les 3 de la tarda, i clar, a mesura que es anava costant un quart de 6, les 17:14, dius, hòstia, sí que vas veient gent, i vas veient gent, i anaves veient gent. Clar, aquella cosa, ara, evidentment això s'ha perdut. No sabem si s'ha perdut molt, s'ha perdut poc, això també ho valorarem aquesta tarda, no? Però és veritat que estem parlant d'una cosa que fa 10 anys va ser extraordinària en majúscules, Mònica.
Sí, jo penso que evidentment el que han passat aquests 10 anys, la nostra societat, la societat catalana, cadascuna de les persones que creuen el dret d'autodeterminació, en la independència d'aquest país, etc., doncs hi ha anat pràcticament tots els anys, perquè malgrat tot, i el que segur que parlarem d'aquí a no res, malgrat tot, les persones que ens estan sentint, que se senten interpel·lades per un objectiu comú i col·lectiu, que és molt més important que les picabaralles i el que diu aquest i el que diu l'altre, creuen que el carrer és l'única manera de demostrar davant de l'Estat la força que té el moviment independentista. I avui la gent d'Òmnium convoca socis, sòcies, comunitat d'Òmnium a ser els carrers precisament per això, perquè l'única manera d'expressar la força que té el moviment independentista és el carrer. I a partir d'aquí, els vots legítims de cada formació política i allò que constitueix el corpus polític de l'independentisme, no? Però el que és molt important és no oblidar que, i especialment ara, estem davant d'una situació en què la diversitat de sensibilitats que hi ha dins del moviment independentista tenen una cohesió estratègica. Amnistia i autodeterminació, i que aquí és un motiu més que suficient per sortir al carrer, no? I no oblidar que aquesta no és la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana, sinó de tot el moviment independentista, i que aquí hi ha l'AMI, i que hi ha l'Intersindical, i que hi ha la Cambra, i que hi ha Òmnium Cultural, i que hi ha moltes entitats amb sensibilitats diferents que avui sortiran al carrer a reivindicar amnistia, autodeterminació i el missatge que plagui a cada organització, només faltaria.
Josep Martí.
Si la força de l'independentisme s'ha de mesurar pel carrer, pues has de ser molt pessimista, perquè per comparació amb els anys anteriors doncs això no té un color gaire agradós, no?
Sí, el que passa
si vas de 1,5 milió de persones a, no sé, l'any passat quantes van ser? 100 i
6.000. Però, Josep Maria, la persistència d'un projecte li dona el valor. Tu sí, no ets el mateix no, el quan que, comences una relació que, humana amb 20 anys que quan la tens als 60 no, i als 70. Ho dic, però si persisteixes...
La mesura de la força de l'independentisme, si dius, és el carrer, doncs el carrer...
No em pagueu, m'estan pagant, m'estan agredint.
I dos, aquestes manifestacions no són el mateix. Només cal mirar l'entorn de cadascú. La quantitat de gent que deixa d'anar, cadascú pels seus motius. Jo, al meu entorn hi ha moltíssima gent que mentre això estigui en mans de l'actual assemblea, que ha renunciat a ser un nexe d'unió entre tots els accents del sobiranisme, des del més templat fins al més roent, i dir no, perquè els templats li fan nosa i per tant això l'assemblea ho convoca, se'n fa propietària i a més intenta que el seu missatge sigui el que predomini sobre tots els altres, que per força agafen un to més baix, dius, doncs no hi anem.
No, un to més baix, no. És a dir, Òmnium Cultural avui, l'entitat que jo represento ara en aquests moments, avui anirà a la manifestació i ha convocat a tota la seva gent i ho fa amb el discurs que ha mantingut des de fa molts anys, perquè de l'amnistia en va començar a parlar Òmnium Cultural i va portar 200.000 firmes al Congrés dels Diputats per reivindicar-la. I el dret d'autodeterminació, legítimament reconegut a nivell internacional, que és el que ens interessa perquè aquest objectiu sigui políticament estable, diguéssim, l'artefacte estat que surti d'aquí, aquest és el discurs que fa Òmnium. No em sembla pas tevi, ateses les circumstàncies. No.
Menys, des de l'eix que ha agafat l'assemblea, sí. No? L'altre dia sentíem unes declaracions de la seva presidenta,
sí, dient,
si es dona l'amnistia, demà, l'endemà mateix, la independència... No? I els partits doncs estan fent el que estan fent, no ens sentim representats, això de la negociació és una camama, un enganyabobos, la independència només cal sortir a agafar-la i tal i qual. Coses que també he de dir, que ara la majoria de gent de l'entorn sobiranista se'n riu, però que són les coses que es van creure l'any 17, també ho hem de dir. No, esta dona, el que passa és que no s'ha mogut del lloc, i ja estem a l'any 23, però el que diu és el que molts se van creure el 17 i que els que deien que a la millor no aniria això els assenyalaven i els hi feien els avergonyien per botifles. Però dit això, quan jo et dic més tou, no des del punt de vista de l'argument, l'argument és sòlid, des del meu punt de vista molt més sòlid el d'Òmnium que el de l'assemblea, però que en la lògica mediàtica normalment la categoria d'actor principal l'agafa, qui més crida, qui posa damunt la taula arguments doncs per a la batalla,
per la bronca,
per al conflicte polític i tal, i des d'aquest punt de vista l'assemblea, a les manifestacions de la Diada, sempre acaba agafant més protagonisme que Òmnium, ho deia en aquest sentit. Jo crec que no hi ha ningú del país, fins i tot sense ser independentista, només cal en un catalanisme, diguem-ne, marcat que se sent interpel·lat per Òmnium, i en canvi hi ha molts independentistes que en una manifestació convocada amb el to agre de posar contra els murs companys de viatge independentista per falsos, per traïdors, per tous, perquè no en saben, perquè són ignorants, doncs que no s'hi han interpel·lat. I per tant, les manifestacions d'avui dia, doncs home, clar, són el que són, però la lectura política que se'n pot fer és diferent. Jo vaig viure des del govern una manifestació en la que l'assemblea tenia la capacitat, per la seva gran transversalitat, i també, però este és un altre tema, perquè el govern en aquell moment va decidir que ja se sentia còmodo externalitzant part del discurs, però que l'assemblea va agafar un pes que li feia torça braços al govern. I que tu des del govern sabies que confrontar amb l'assemblea et generava situacions molt problemàtiques, perquè la transversalitat estava allà. Avui la transversalitat no està allà.
Però jo penso que...
I viurem per la via dels números una manifestació que respondrà a com està el país, que és que el projecte sobiranista, la gran transversalitat que va tindre en el seu dia, no la té, i aquí ha participat tothom, des de la política a les pròpies entitats, particularment l'Assemblea, que s'ha degradat en la gestió del talent, crec.
Nosaltres, Òmnium no ha de repetir i explicar on ha estat, perquè la coherència d'Òmnium Cultural al llarg dels anys, vull dir que s'acredita amb documents, i per tant només cal anar-los a consultar. Però aquest divendres passat es va presentar el pacte civil del moviment independentista, on hi havia l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Intersindical, l'AMI, Cambra i el Consell per la República com a entitats impulsores al marge d'altres entitats. El que és important és que el moviment tingui la cohesió a l'hora de fer els passos endavant, les manifestacions en aquest cas, i que avui tothom que surti al carrer tingui clar que allà hi ha molta diversitat, que és el que tu estàs dient, i que no pot ser que perquè no estiguis d'acord amb una declaració, com deies tu ara, que pugui fer la presidenta de l'ANC, això faci que aquella manifestació ja no t'interpel·li. No, tu ets amo del teu cos i del teu cervell, i tu saps si t'interpel·la sortir al carrer per manifestar el que tu penses, i a partir d'aquí les manifestacions seran el que la gran majoria del moviment independentista faci que siguin, perquè si tu vas renunciant perquè una entitat no t'interpel·la, acabes renunciant al teu dret d'exercir una qüestió que és fonamental, que és el dret de protesta i el dret de manifestació, no?
Són les 10 i 11. Sí, una cosa només tira, Màrius, és que vull sentir la conillera que fa estona que no la sento. Tres, endavant.
No, jo tampoc,
Ui, està ruminant ja avui.
Com aquells ànecs
muts que la gent es fot. L'ànec mut.
Fot el forn i tira.
Tira, conillera, endavant.
Bueno, aprofito que em dones el meu espai.
L'ànec mut.
A veure, és que jo no em resigno a que la diada només sigui d'una part dels catalans. Fixeu-vos que només estem parlant d'una part important, més, menys regular, més igual, dels catalans. I els catalans que no participem d'aquestes idees, no és el nostre dia avui? Avui no és la commemoració de tots i totes els catalans? Clar, i hem convertit una diada que en els seus inicis, per cert, molts dels radicals d'avui, als inicis, s'estaven a casa seva tranquil·lament o a la platja prenent el sol, Això també recordem-ho. Però clar, és que hem convertit el que havia de ser el que és la festa, la commemoració, dieu-n'hi com vulguem, de tots els catalans i catalanes, en la propietat exclusiva dels representants o representatius d'una determinada idea. I una vegada més jo penso, o sigui, jo no sóc catalana,
sí,
perquè no participo d'aquesta idea, avui no és el meu dia, ningú sí. Parla. I no, jo avui m'he quedat a Lleida perquè vull anar als actes de la diada, ho sabeu, en fi, perquè m'hi vulguin o no m'hi vulguin, els actes que ens representen a tots, jo hi seré, evidentment, a manifestacions d'un determinat sector ideològic, que jo no comparteixo i no hi aniré, com suposo que el que jo convoqués aquests tampoc vindrien.
Clar.
Però trobo a faltar que en aquestes reflexions no hi hagi una... Perquè avui, per exemple, que és la diada, fixeu-vos bé que quan heu parlat de l'ofrena a Rafael de Casanovas, només se parla també d'un determinat sector.
No, aquí només s'ha parlat del Barça.
Perdó, Mònica, Teresa. Jo no t'he interromput,
perdona,
carinyo.
Perdona.
És dir, avui, que és la diada, que hi haurà multiplicitat d'actes, multiplicitat de celebracions i tal, només estem parlant de la manifestació. Important, segurament, però hi ha molta gent que ens sentim orfes també de... alguna gent diu, inclús jo no, però alguna gent diu que se sent com expulsada de lo que ha de ser el dia de tots i totes els catalans.
Màrius.
Jo el que trobo és que aquesta, la d'aquest any, és especialment important. Per una raó, perquè jo crec que estem en un moment de la història del nostre país en què poden passar coses significatives. I això hauria de ser un estímul per la responsabilitat. I jo he sentit algunes coses que no estan ajudant a resoldre els temes. És a dir, gent que segurament estima molt el seu país, però hi ha molta gent que estima molt el seu país i fa disbarats. Val? Llavors, jo crec que hem donat ja per descomptat que l'amnistia la tenim, i llavors és aviam qui posa el llistó més amunt. I jo crec que això de l'amnistia, hi ha tot un moviment en contra des de determinades institucions de l'Estat, des de determinats partits polítics i fins i tot des d'alguns sectors del PSOE, que ho farà molt difícil. que ho farà molt difícil. I jo crec que alguns dels discursos, el discurs, per exemple, de l'ANC, el document de l'ANC no ajuda en res. Perquè, és a dir, no, el que hem de fer és, com que l'amnistia elimina el delicte, el dia següent proclamem la República Catalana. Escolta, és fantàstic, però amb això estem ajudant algú? Estem apropant el president Puigdemont cap a Catalunya? Estem intentant, doncs, que no mani la dreta en aquest país? Jo crec que, no ho sé, aquesta hauria de ser la diada de la hiperresponsabilitat. Perquè estem en un moment, mira, del discurs en els discursos polítics, sempre el primer és anar, intentar que la seva gent no se'ls emprenyi. Que és una cosa, escolta, és bo que la teva gent s'emprenyi, perquè les institucions s'han de sacsejar, no? Perquè si no, al final, què són?
Bo fins que amenacen en retirar-te el vot.
Bé, però vull dir, el més interessant que diu el president de la Generalitat és, escolta, estem davant d'un moment importantíssim de la nostra història, no? I ens juguem molt i hem de fer-ho bé. I jo crec que aquest és l'únic discurs que entenc. Després, quan has dit això, llavors, no, i no sé què, i hem de el referèndum, anem a pams, ja veurem el que aconsegueix. Però el primer objectiu seria no posar-li pals a les rodes des del nostre propi país a un tema com és l'amnistia. Un tema d'una complicació enorme, perquè no sabem aquesta amnistia, primer, si serem capaços de fer una llei que la tiri endavant. Dos, quin àmbit tindrà en el temporal aquesta amnistia? A qui afectarà o no aquesta amnistia? Les amnisties acostumen a perdonar no només els d'un costat, sinó també els de l'altre. Tot això és
l'amnistia no és perdó, eh?
No, l'amnistia...
No confondre, l'amnistia amb l'indult,
No, perdó és l'indult, no, això ho tinc claríssim.
No confondre.
Precisament per això, perquè on que la pena desapareix, com que la pena desapareix, vol dir que hem de ser molt rigorosos. O sigui, jo estic absolutament convençut que estem en un moment clau de la història del nostre país, i el que ens diu la història és que quan ens trobem amb una cruïlla com aquesta, sempre que fem el camí equivocat. Això ja ho deia Gaziel. És a dir, quan tu una vegada estàs en una cruïlla i agafes el camí equivocat, noi, et pots despistar. Si et passa sempre, no ets un despistat. Ets un home desorientat, ets un ser humà que no sap on va, ja, i que pots prendre mal, i que t'atropellarà un tràiler a la primera cantonada.
Ja saps que tinc per mentor, però...
Però
discrepo seriosament de tu en aquesta petició de responsabilitat als manifestants.
No, els manifestants no.
No, vol dir representants polítics.
Escolta, jo crec que avui que la gent es manifesti perquè consideren que Catalunya és una nació i que se'ns ha de tractar com a tal, a mi em sembla perfecte, ho firmo. És a dir, que no tinc res en compte, sinó tot a favor. El que vull dir-te és que després hi ha una gent que són els que convoquen, després hi ha una gent, doncs, que farà els discursos, després hi ha una gent que després farà declaracions, i tot això jo crec que avui embolicarem més la troca que no pas la resulta.
Aviam, Samper, per acabar breu, sisplau, que ha d'entrar la Carme Forcadell. Endavant.
A veure, l'altre dia el president Puigdemont demanava que hi hagués un acord històric. Jo no sé si hi arribarem o no hi arribarem, però el que és veritat és que sí que el moment és històric. És històric perquè, ho han dit diverses vegades, i és una evidència, i avui em sembla que era molt interessant el que comentava la Núria Oriols en aquest programa, doncs que en un moment de davallada de suport electoral, doncs la casualitat fa que es tingui una força, doncs, que no s'ha tingut mai a nivell d'implicació en el que és el present i el futur de l'estat espanyol. I el debat territorial comença a estar present. I jo crec que el debat territorial serà clau i serà important en aquest possible acord per la investidura del Pedro Sánchez. I també he llegit per algun lloc, no recordo a on, que el fet de que surtin 2 milions de persones durant molts anys, o 1,5 milió, a l'estat espanyol li importa ben poc, i que en canvi sí que li pot importar molt el fet de que 7 vots o 12 vots siguin necessaris, doncs, perquè pugui ser president, en aquest cas, el senyor Pedro Sánchez. Aquesta és la realitat, no? Doncs aquest moment sí que és històric. Aquest moment sí que és històric, i sí que apel·lo a la responsabilitat que deia el Màrius, no dels manifestants d'avui, que evidentment han de demanar el que hagin de demanar, sinó de saber aprofitar què és el millor per Catalunya. Jo crec que hem tingut l'error durant molt temps de titllar aquell que no és independentista al 100% de botifler. I jo no sé quan s'és independentista, si a partir del 50, del 40, del 30, del 60 o del 70%. No ho entenc, això, no ho acabo de saber. Jo crec que hem de treure del debat d'aquest moment independentista, primer la pressa, i ara apel·lo al que ha dit la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, l'hem de treure, aquest debat, l'hem de treure també a la qualificació de més o menys independentista. Aquí es tracta, jo crec, de ser catalans, i ara el que hem de tenir molt clar és què és el millor per Catalunya a dia d'avui. I això no és fàcil de tenir-ho clar, no és fàcil d'assumir-ho, i sobretot, doncs, el que no crec que s'hagin de reproduir són episodis com han passat en altres moments, d'aquell que inicia una via transaccionadora o pactista, automàticament qualificar-lo com a no independentista o a botifler, perquè probablement la negociació que ara s'està engegant per part de l'independentisme, si és que existeix, que jo encara no ho sé, doncs pot ser molt bona per Catalunya.
Són les 10:20. Un segon, sisplau, entre la presidenta Forcadell.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
A Quirón Salut creixem a Badalona per a continuar cuidant-te. Per això, inaugurem un nou hospital d'avantguarda amb professionals de prestigi, servei d'urgències generals i pediàtriques 24 hores i un tracte proper i personalitzat. Nou Hospital Quirón Salut Badalona, connectat a la xarxa assistencial de Quirón Salut a Barcelona. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor amb Mas Vision.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada? Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
I jo quan em posava l'ordinador pensava, què em passarà avui, no? Fins que veu arribar a vosaltres i jo he tornat a néixer.
Portar la fibra a l'Àngela, aïllada de tot, inclús de companyies que volguessin fer-ho. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Lola, el musical, arriba a Barcelona. Música en directe i 30 artistes en escena reten homenatge a la vida artística de la gran Lola. Un musical ple d'emocions i records que no et pots perdre. 4 úniques setmanes fins al 24 de setembre. Lola, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wild, dirigida per Ferran Utzet, Fales, de Baró d'Ebel, Macbeth de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Cuideo.
RAC 1.
Tots som u.
El perquè de tot plegat.
10 i 24 minuts. Presidenta Forcadell, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Va la manifestació aquesta tarda?
Sí, sí.
Sí. L'any passat, Esquerra no hi va anar, però vostè sí, oi?
Sí, sí, sí.
Per què va decidir en aquella manifestació, quan el més senzill, escolti, Esquerra no hi va, jo tampoc hi vaig?
No, per mi el més senzill hauria estat que hi anés Esquerra, també. No, jo vaig anar l'any passat a la manifestació perquè crec que és el carrer on som forts. I crec que sempre que han treballat juntes les institucions, els partits polítics i la mobilització popular és quan s'ha avançat. Sí. I per tant crec que s'ha de demostrar al carrer que volem la independència.
Se'n recorda? Fa 10 anys.
Oh, i tant que me'n recordo.
Vostè estava en aquest estudi. Va venir aquí a l'estudi del Bonarracú per parlar-ne precisament, i sempre hi havia el neguit de quanta gent hi anirà, perquè clar, això és un meló per obrir cada vegada.
No, però aquí era pitjor, perquè la Via Catalana no era qüestió només del nombre de gent que hi aniria, sinó logística, organització. És a dir, la Via Catalana per mi va ser un canvi de paradigma, és a dir, perquè fins ara les concentracions, les manifestacions s'havien fet en un punt determinat de Barcelona i anaves fins un altre. Això era diferent, això era enllaçar tot el país, és a dir, no? Des de la Jonquera fins a la Sénia, que van passar a traspassar fins i tot al País Valencià, gent agafada de la mà, no? És a dir, que no hi hagués cap buit, i a més que anés bé. Clar, això era un repte logístic i d'organització molt important, perquè vam haver de parlar amb organitzacions, vam haver de parlar amb les institucions. Era un repte molt i molt important, i per tant no era una manifestació qualsevol. Jo crec que va ser un canvi de paradigma quan l'Assemblea va demostrar que realment no només era capaç de mobilitzar la gent, sinó que tenia una capacitat logística, organitzativa i de fer canviar i moure les coses important.
Quan va veure que allò seria una barbaritat?
Nosaltres ho vam començar a veure abans pel nombre de gent que s'anava apuntant, perquè a més, clar, havia passat una cosa també. Fins aquell moment ningú no s'havia apuntat per anar a una manifestació. De l'11 de setembre la gent hi anava i no s'apuntava. En canvi, per la Via Catalana tu t'havies d'apuntar, i t'havies d'apuntar al tram que aniries, perquè per saber perquè s'omplís tot, no? I vam començar a saber que seria molta gent perquè hi havia molta gent que li vam demanar que es canviés de tram, i ho vam fer. Per què? Perquè hi havia trams, per exemple, tot el tram de Barcelona, del Maresme, estava molt ple, però sembla les Terres de l'Ebre estava molt buit, perquè clar, representa que es necessitava més gent per fer la Via Catalana que totes les que viuen a les Terres de l'Ebre, perquè les Terres de l'Ebre viuen unes 195.000 persones amb les 5 comarques, no? I n'estaven més de 200.000 només per omplir aquell tram. I aleshores vam haver de dir moltíssima gent que es desapuntés del tram que estava i que s'apuntés a l'altre, i la gent ho va fer, i llavors es van llogar autocars i va anar. I quan vam començar que la gent ho feia, vam dir això serà molt gros, això sortirà bé. A més, una quantitat d'autocars que no n'hi havien prou al Principat, se'n van haver de llogar a l'Aragó, se'n van haver de llogar a la Catalunya Nord, etcètera, etcètera. Tot això ens va donar, diguéssim, ens va donar la idea, no? Ens va dir això serà molt gros.
L'he arribat a portar fins a aquest punt de pic, perquè 10 anys després la situació és molt diferent. Què ha canviat en aquests 10 anys, presidenta?
Ha canviat moltes coses. És a dir, és molt diferent, el context és molt diferent, tot és molt diferent. En aquell moment jo crec que hi havia una il·lusió, i que ara no hi és, tot i que ara potser hi ha una escletxa que pot tornar a fer revifar aquesta il·lusió. En aquell moment tot era possible, no? És a dir, estàvem fent, teníem molta il·lusió. A més, era l'any abans del 2014, que seria el tricentenari del 1714, i nosaltres havíem fet, a més, les consultes. És a dir, que abans, perquè l'Assemblea és el resultat, l'Assemblea és el resultat de moltíssima gent que abans que nosaltres havia fet coses, és a dir, no surt com un bolet. I va ser, per exemple, el resultat de tot el moviment de les consultes que va començar el 2009, Arenys de Munt, amb la primera consulta, se'n van fer per tot Catalunya, i nosaltres tot aquell l'estiu abans del 2012 havíem fet la marxa per la independència, havia hagut aquella manifestació el 2012 que ningú no s'ho esperava, que no vam poder avançar ni un pas, que va ser extraordinària, i clar, hi havia aquesta il·lusió i aquesta idea de anem a fer, és possible. I en canvi ara, doncs, hi ha hagut una situació brutal de repressió, és a dir, jo crec que la repressió ha fet canviar completament les coses, no? És a dir, hi ha hagut un post-2017 que ha sigut molt dur, un 155, una situació de repressió, una situació d'exili de moltes persones represaliades. Crec que la situació ha canviat
però
molt.
Tinc dues preguntes respecte al que he dit. La primera ja pel que acaba de dir, però clar, tot això el que faria és que hi anés molta gent encara, i en canvi no tindrà res a veure amb el que passava fa 10 anys, perquè hi ha una evidència també, que és que l'independentisme està clarament fragmentat també. Per què?
Sí, però jo crec que...
L'independentisme polític, i això afecta sí, l'independentisme social.
Però, mira, i això sempre m'agrada explicar, que precisament l'Assemblea va néixer perquè els partits polítics no es posaven d'acord. Vull dir que això no és nou. És a dir, ara ens sobta, però això no és nou.
L'Assemblea... Llavors el problema és de l'Assemblea.
No, jo crec que l'Assemblea va néixer perquè els partits polítics no es posaven d'acord. Perquè cada partit, clar, tenia les seves estratègies, els seus interessos. I vam dir, creem un espai de trobada de tot l'independentisme, siguis del partit que siguis. Perquè, clar, has de pensar que en aquella època hi havia gent que era d'Iniciativa, dels socialistes, de Convergència, d'Unió, d'Esquerra, de la CUP, hi havia molts partits que en aquell moment tenien dins gent una part sobiranista. Llavors, al 2012, tota aquesta gent es va poder manifestar. Per tant, i això era diferent, el context era diferent. Ara, actualment, digues.
No, ara actualment deia, perdona, disculpi.
Jo crec que ara, actualment, l'Assemblea ha perdut la seva transversalitat.
Per això li anava
a preguntar... Des del meu punt de vista, no?
Per tant,
cadascú, evidentment, pot jutjar-ho la seva manera, no? Però per mi ha perdut la seva transversalitat.
Per això li anava a preguntar si sent vostè més còmplice ara de les estratègies que, per exemple, té l'Òmnium Cultural que no el que té l'ANC.
Possiblement, sí. I no només jo, sinó molta gent. La prova és que en aquella època tenia molts més socis l'Assemblea i ara en té molts més Òmnium Cultural. Evidentment, això crec que és una qüestió també que es veu clarament amb les xifres. Uh-huh. Sí.
Què hauria de passar, doncs, a l'ANC? Vostè ho coneix?
Jo ho conec de fa molts anys, jo crec que ha anat canviant, i el context ara és diferent. El que passa que és clar que l'Assemblea sempre representa el seu secretariat. Quan jo era presidenta, el meu secretariat era molt transversal i molt divers i molt ampli, i per tant, per arribar a fer un discurs, no?, o a explicar o a parlar, havies de posar d'acord a molta gent, no? Jo crec que ara la gent que hi ha a l'Assemblea és menys transversal i potser ho veu més tot d'una manera. Llavors, és un discurs, diguéssim, en aquest sentit, que potser s'adreça a una part més minoritària de la població. Jo crec que aquest és el problema. Jo crec que per mi l'Assemblea hauria de recuperar aquella transversalitat que tenia i que tothom se sentia representat.
Si l'Assemblea per vostè és més, agrupa menys sectors diferents de l'independentisme, hauria de ser l'encarregada ella de mobilitzar una manifestació com aquesta, tenint en compte la gran quantitat de gent diversa que hi ha en una manifestació independentista a Catalunya?
Bé, jo crec que l'Assemblea tradicionalment no ho ha fet. És a dir, hi ha molta gent que va a la manifestació i que aniria igual a si és l'Assemblea quina sigués, perquè jo crec que moltíssima gent que potser no se sent afí o no combrega o no està d'acord amb tot el que diu l'Assemblea, el que sí que té clar és que l'11 de setembre s'ha de sortir al carrer, i com que l'entitat que ho organitza és l'Assemblea i tradicionalment ho ha estat fent l'Assemblea i va ser la que va fer aquestes grans mobilitzacions, la gent hi va igual.
Abans d'ahir, quan estàvem parlant de per què ha canviat tant aquesta manifestació de fa 10 anys a la d'avui, em deia, bueno, perquè això ha canviat molt, perquè, i em deia, bueno, però ara hi ha una escletxa. Quina escletxa?
Bueno, jo crec que ara, jo crec clarament l'amnistia, la possibilitat de l'amnistia. Jo crec que això pot fer que molta gent es torni a il·lusionar i torni a sortir al carrer. Jo crec que això pot fer que aquesta diada també hi vegi molta gent.
Per tant, per vostè li diria a la gent que està escoltant, que tingui dubtes d'anar-hi si no anar-hi, que és molt important anar avui per tornar a reclamar allò de fa tants anys de l'amnistia?
Jo li diria a la gent que és molt important sortir al carrer sempre. És a dir, perquè sense mobilització no avançarem. I ja he dit abans, quan s'ha avançat aquest país és quan el carrer està mobilitzat i quan hem anat d'acord amb les institucions i amb els partits. I per tant, jo crec que sortir al carrer l'11 de setembre és important sempre. El que he dit és que potser enguany potser hi ha aquest més interès en anar-hi, o potser hi haurà més gent, perquè ara hi ha una escletxa, no? Perquè es veu aquesta via d'arribar a acords l'independentisme, i això fa que molta gent potser es torni a il·lusionar.
Quan vostè era presidenta de l'ANC, mai es va plantejar la possibilitat d'impulsar una llista?
Sempre hi havia un sector que ho deia, però mai. Al contrari, és a dir, per estatuts es deia que l'Assemblea mai no seria un partit polític. És a dir, que mai no seria un partit polític. Però sí que és veritat que algú sempre plantejava, no?, de presentar-nos, de fer una llista representant a la societat civil, clar, però jo sempre els deia, escolta, és que aquí hi ha gent de molts partits polítics, és a dir, llavors a la que fem nosaltres una llista ens convertirem en un altre partit, perquè què és fer una llista de la societat civil? Junts pel Sí ja va ser una llista, és a dir, i a la que fem una llista ens convertirem en els partits polítics, haurem d'actuar exactament igual com un partit polític i deixarem de ser el que som. L'Assemblea és una eina per mobilitzar, per pressionar el govern, per pressionar les entitats i per mobilitzar, i al moment que tu et converteixes en un partit polític entres a fer el rol del partit polític.
Deia que probablement vostè sent, vostè mateixa, més a prop ara de les tesis d'Òmnium que no pas de l'ANC. De qui se sent més a prop ara, de les tesis de Junts per Catalunya o d'Esquerra Republicana?
Bé, jo crec que en aquests moments em sento a prop dels tesis dels dos, perquè per primera vegada veig que realment hi ha un intent d'anar coordinats, un intent de negociació i un intent d'aconseguir, no?, el que tots volem, no?, que és l'amnistia, l'autodeterminació i el benestar per a la gent del nostre país.
Quina relació té amb Esquerra Republicana ara, presidenta?
Jo sóc militant d'Esquerra Republicana, sí. Militant? Tinc molt bona relació amb Esquerra Republicana. Uh-huh. Evidentment tinc bona relació, sóc militant i a més vaig molt pel territori, però no només per Esquerra, vaig per moltes entitats que em demanen, vaig a fer xerrades i evidentment...
Parla amb el president Puigdemont?
No hi parlo amb el president Puigdemont.
Des de quan fa que no parla amb el president Puigdemont?
Des de fa molt de temps.
I com és?
Sé que em va enviar llibre, no ho sé, potser parlo més amb el Toni Comina, ens enviem whatsapps. Uh-huh. No sé per què,
No sé si algú d'aquí té alguna pregunta, algun comentari a Carme.
No.
Deixeu-me dir una cosa només, que d'aquí exactament 8 minuts pararem. I em diràs, per què pararem d'aquí 8 minuts? Doncs perquè tindrem una cosa que, mira, 11 de setembre, avui passa una cosa històrica, històrica, que és que avui per primera vegada s'estrena el primer cor mixt de l'Escolania de Montserrat. El formen 28 nois i noies de 17 a 24 anys i a 3:15 faran l'assaig en directe pel món RQ. Em fa molta il·lusió a 3:15 que l'Escolania de Montserrat, amb nois i noies, entre parèntesi, com sentíem la veu de la Mònica Terribas, ja era hora, tanco parèntesi, puguem escoltar aquest primer assaig en directe al món RQ. La Mònica Terribas vol dir alguna cosa?
No, una cosa que ha dit Carme Forcadell, que ha dit la presidenta, que em sembla molt rellevant, que és la cohesió estratègica dels partits, al marge que públicament que, doncs, el president Puigdemont o el president Aragonès facin declaracions, identifica clarament la cohesió estratègica en la negociació, és a dir, amnistia, dret d'autodeterminació exercible de manera homologable internacionalment, que són aquests els dos eixos de la negociació del qual els dos partits no s'apartaran?
Jo espero que sí, estic convençuda que sí, no? I jo crec que com a Esquerra sempre hi afegim el tema del benestar social, perquè pensem que és molt important, no? És a dir, i per això em deia, de qui et sents més a la vora, em preguntava, no? Home, jo, evidentment, sempre m'he sentit més a la vora d'Esquerra perquè sóc militant d'Esquerra, però tot i que no sempre he estat d'acord, és a dir, que també és veritat, no? Com sóc sòcia de l'Assemblea, i no tampoc, hi ha coses que no hi estic d'acord. Però jo crec que en aquests moments sí que hi ha aquesta, diguéssim, unitat estratègica o coordinació per aconseguir l'amnistia, l'autodeterminació, i crec que això és important.
Una pregunta més a la sala, si us plau. Màrius Carol.
Calia posar damunt la taula el terme unilateralitat i no renunciar a la unilateralitat. Jo crec que hi ha coses que no cal plantejar-les. Ja veurem, no? O sigui, jo crec que és un error estratègic estar demanant amnistia i per l'altre costat diem no renunciem a la unilateralitat. Per què? Pues perquè al final l'amnistia és una negociació, és un pacte. I és un pacte importantíssim. Jo crec que no hi ha prou consciència. És a dir, tu estàs passant el... Estàs esborrant un delicte. Això es fa en moments molt determinats de la història i amb un gran consensus, no? Jo crec que aquí intentar embolicar la troca dient i després farem no sé què, com per exemple ha dit la presidenta de l'ANC, després el que hem de fer és anar ràpidament al Parlament a tornar doncs al punt que el vam deixar, la independència de Catalunya, no ajuda. Hi ha coses que no cal posar-les damunt la taula perquè si no, en fi, després no hi pots posar les estovalles.
Bé, això és una reflexió. No, més que una pregunta, vull dir, no, és una
la pregunta és si està d'acord, si està d'acord amb aquesta reflexió.
Bé, jo crec que l'Assemblea sempre a l'Assemblea sí que ha de tenir l'estratègia de la confrontació, no? És a dir, una cosa és l'Assemblea, que és la societat civil, una altra cosa són les institucions, que són les que negocien en aquests moments. Llavors, jo crec que l'Assemblea, com a entitat que representa a uns socis, deu representar el sentit dels seus socis, però jo crec que en tot cas s'ha de deslligar a les propostes de l'Assemblea de la negociació o de la coordinació que ara estan tenint en aquests moments els partits polítics.
Si s'aprovés l'amnistia, es plantejaria tornar a la política institucional?
No ho sé, ara no.
Oh?
Ara no, ara no.
Ara no, però el dia que s'aprovi l'amnistia?
No ho sé, mai faig... mai em proposo, i ja li vaig una vegada, coses a llarg termini, és a dir, quan passi en parlarem, però de moment, jo fins que tots els companys no estiguin en igualtat de condicions, no em penso presentar res, sap el que vull dir? És a dir, fins que no diguéssim tothom s'hi pugui presentar, després es pot plantejar, però de moment...
Encara té esma després de tot això de fer-ho? Encara s'ho plantejaria?
Bé, és que jo, a veure, jo penso que jo sempre he fet política, perquè una cosa és política institucional, que és el que vaig fer quan vaig ser president del Parlament, però jo sempre he fet política des de les entitats, o des de la Plataforma per la Llengua, o des d'Òmnium, o des de la Plataforma pel Dret a Decidir, o des de les molt entitats que he estat. Allò sempre he estat activista, no? Fent política, fent, diguéssim, treballant per millorar la vida del país. Jo sempre he sigut una activista lingüística, per exemple. Aleshores, jo m'ho plantejaria sempre que de veritat fos per avançar el país, si no, no.
Per tant, sempre que, per exemple, perquè he dit que tothom s'hi pugui presentar, que Carles Puigdemont ja també s'hi pugui presentar,
per
no?
Per descomptat, és que espero, jo crec que una de les coses bones d'aquesta amnistia és precisament això, no? És a dir, que posarà, esperem, el comptador zero, que s'acabi aquesta repressió i que tornin tots els exiliats, evidentment, el president Puigdemont, el Toni Comín, la Marta Rovira, i que tothom estigui en les mateixes condicions.
I donat que en la política, més enllà de les paraules i de les intencions, igual que les empreses passen comptes pels resultats econòmics, la política passa comptes pels resultats del seu projecte, no li sembla que les persones que han tingut un protagonisme principal en una època del país que, a la vista dels resultats, no va donar el rendiment que havia de donar, haurien de donar pas obertament a nous lideratges i entendre que el seu temps polític ja ha passat?
Sí, és veritat. Això crec que és positiu. És a dir, jo crec, per exemple, el president d'Òmnium ho va fer. Jo crec que precisament la Dolors Bassa i jo també estem una mica en segon terme, no estem a primera línia, però jo crec que això també depèn, en el cas dels partits polítics, de la decisió dels militants dels partits polítics i de les direccions dels partits polítics, és a dir, perquè en definitiva són els partits polítics els que tenen els seus líders, llavors jo crec que això ha de ser una decisió que han de prendre els partits polítics.
Són les 10:44, li vull fer una última pregunta, presidenta, que és té algun tipus de relació amb la gent que vostè va estar durant molts anys a la presó? Amb la gent de... Manté contacte amb la gent de la presó o no?
Amb alguna.
Amb alguna...
Amb alguna que ha sortit. És a dir, perquè i a dins conec el que passa a través d'un funcionari que ens vam fer molt amics i em explica les coses que passen i sé de dins per les coses que passen, sé per aquest funcionari, i amb alguna que ha sortit, no?, que m'ha escrit i m'ha demanat consell i no sé el que li ha donat i li ha anat bé i mantenim contacte, sí. I després estic en converses per poder-hi anar, m'agradaria, sempre ho he dit, tornar-hi a anar i per poder fer una xerrada, per poder fer alguna cosa, no? Sé que aquestes eleccions passades em van demanar si volia anar a Mas Enric i vaig dir que sí, després amb l'agenda no es va poder quadrar, però no m'hauria importat tornar-hi a veure com estan.
Carme Forgadell, però s'entén que el que diu de les converses amb el funcionari és sobre l'estat d'ànim d'altres preses que vostè coneix o el que sigui.
Ah, això,
val,
sí.
Que ningú interpreti que vostè està sabent coses de la presó.
No.
M'ha preguntat, sí. Jo li pregunto, sí. De tant en tant li pregunto, o m'escriu, aquesta ha sortit, aquesta sortirà.
Ja. S'entès, no, però... Per...
Això vol dir que sé d'elles a través d'aquest funcionari.
Ja. Perquè
tu no les pots trucar.
Ja.
Tu no pots trucar a la presó, no pots trucar tu personalment,
ho sé,
no?
Ho sé.
I ella, si no ets família, no sé el que, tampoc, perquè tu pots trucar unes persones determinades, que has de dir qui són, has de donar el número, trucades, sí, sí. Comptades, no? Llavors no et pots posar. Per això, les que jo tinc contacte directe són amb un parell que han sortit i ara estan fora, no?
Vista en perspectiva, allò, vista en perspectiva, ja dos anys després de sortir, un any i mig després de sortir, allò, parlar per bocades a vegades és molt fàcil. Està tancat en una presó. Està tancada en una presó.
És dur, és dur.
Vista en perspectiva...
No, i sense perspectiva, és dur. És a dir, perquè a vegades hi penses, no? És a dir, no. De vegades hi penses. Jo penso molt amb les noies aquelles tan joves que vaig conèixer, amb aquelles vides tan desgraciades, no? I penso si n'haurà sortit, com ho tindrà, i penso moltes vegades. I per això amb aquestes dues que han sortit i més o menys porten una vida normal, ens estic molt contenta.
La convido a que es pugui escoltar. Això és un moment històric del país, perquè a 3:15 del matí tinc la Mar Poyato a Montserrat, a la Basílica de Montserrat. Hola, Mar, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon
com
dia.
Esteu?
Què està passant en aquests moments, Mar? Explica'ns-ho.
Doncs mira, en aquests moments fa els últims assajos a l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat. És el primer cor de cambra mix que hi ha aquí a l'abadia. El formen 28 persones, que són 14 noies i 14 nois de 17 a 24 anys. I avui és important per què? Doncs perquè s'estrenen a les 12 del migdia en aquesta abadia en la cerimònia del que s'anomena la vestició. Serà la primera vegada a la història que veiem com els hi posen l'hàbit, que la saia i el roquet, que són aquestes dues peces de la vestimenta dels escolans, la primera vegada que aquest hàbit li posaran amb una noia. Per tant, és una cerimònia històrica i molt important, i ens acompanya Jordi. Una d'aquestes noies és l'Alba Fernández, té 24 anys. Bon dia, Alba.
Bon dia.
M'han comentat que ets l'anciana d'aquest cor. A veure, 24 anys i l'anciana.
Així és.
Com és això? Perquè ets la més gran?
Sí, bàsicament, jo no ho sabia, però em van dir que era la més gran de totes i sóc l'única que té 24 anys, que és com el límit d'edat de moment, pel que ens han comentat. Bueno.
El fet de ser l'anciana, crec que el pare abat, Manel Huasc, serà la primera persona que li posi la vestició avui, aquest vestit d'escolaneta. Nervis?
Sí, una mica, la veritat. Però estic molt emocionada.
Com t'ho imagines, això?
Bueno, m'imagino molta gent, la veritat. Bueno, per mi és una cosa que em fa molta il·lusió i bueno, també és com un acte històric per l'escolania i llavors em fa molta il·lusió pues, formar part d'aquest acte i d'aquest... Bueno, d'aquest esdeveniment.
I com vas decidir entrar aquí a aquesta escolania que per primera vegada a la història té noies que canten? Què et va portar fins aquí?
Doncs, bueno, primer de tot ho vaig veure als mitjans, no me'n recordo exactament a on, però vaig llegir la notícia i em va cridar molt l'atenció. També, bueno, justament el que més em va cridar l'atenció és el fet de que és Montserrat, de que mai he tingut noies, i a més que la meva família i jo sempre hem estat molt vinculats a Montserrat pel tema de, bueno, sobretot els meus avis, sempre veníem els caps de setmana, veníem amb la família, ens quedàvem a dormir, i sobretot, bueno, la meva mare sempre em parlava molt bé. La meva mare es diu Montserrat, bueno...
D'on ets tu?
De Mataró.
Oh, Déu-n'hi-do, eh? Tenia un trosset fins a arribar els caps de setmana fins a Montserrat.
Sí, sí, la veritat és que sí.
Ara ens interpretareu una de la cançó que fareu a dins de la Basílica. No sé si ens vols explicar una miqueta quina cançó és. El Magnificat del Pare Guzmán.
Sí, és una peça molt bonica que no estava... La veritat és que no està descoberta, perquè la majoria de peces que interpretarem durant aquesta temporada són peces que no han estat editades, no han estat gravades, i per tant no les podeu trobar a cap... Bueno, per internet no es troben. Bàsicament, nosaltres, una de les funcions que tindrem, gràcies al Pau, el Pau Jorquera, el director, serà, doncs, difondre-les i bueno, donar-les a conèixer. I estem molt contents perquè és una peça molt... Bueno, ens agrada bastant, la veritat.
Doncs et deixem que vagis amb ell, si vols, per interpretar-nos aquesta peça. I Jordi, ara escoltarem per primera vegada la història el Magnificat, un tema interpretat per l'Escolania de Montserrat, el Cor Mixte, l'Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat.
Doncs és el moment, a 7 minuts per les 11, hem viscut un moment històric, perquè és la primera vegada que l'Escolania de Montserrat és mixta i que, per tant, hem pogut sentir nois i noies, haurem de dir escolanets i escolanetes, cantant aquesta peça que ara ens explicava la Mar Poyato, dirigida pel Pau Jorquera. Mar, alguna cosa més?
Doncs aquí estem, esperant que comenci aquesta cerimònia. Molt d'ambient avui aquí a Montserrat, en aquesta diada de l'11 de setembre, un dia també en què arriben els nous escolanets de l'escolania tradicional i s'incorporen a aquesta escolania 7 nou membres, 7 nens, alguns fan quart d'EGB, d'altres fan 6è, que també doncs, faran la cerimònia de vestició i entraran a formar part de l'escolania ja oficialment. Per tant, a partir de les 12... serà el moment en què també els dos cors, el de l'escolania tradicional i aquest, el cor mixte, a l'Escola Cantorum, cantaran conjuntament, moment històric també, el Virolai.
Oh, serà molt maco, això, sens dubte, serà preciós, serà preciós. Mònica, alguna cosa que vulguis
comentar? Estava pensant que no hi ha res que superi la força de les veus humanes quan van totes a una, eh?
És bestial.
I em feia pensar en això que deia ara la Carme i que al final pensem tots que quan no destaca ningú però tot és harmònic i som capaços d'unir les qualitats de totes les veus, no hi ha res que superi el Cant Coral.
Presidenta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1.
Gràcies per haver-me convidat i haver pogut sentir en directe
aquest moment històric, històric, efectivament. Sí. Gràcies, presidenta. Són les 10:55 minuts, anirem recollint i acabant. Sí.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Vermell.
Roig.
Grana.
Carmesí.
Clam.
Bram.
Crit.
Alarit.
Tardo.
Vespre.
Capvespre. Hora baixa. Gresca. Sarau.
Festa. Xerinola.
Papallona.
Boliana.
Palometa.
Parpallol.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Del 6 al 16 de setembre al teu concessionari pots tenir el teu Nissan amb entrega immediata, grans descomptes i no pagues fins al 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Cuideo.
Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit. De Laboratori Zern.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Si ets jove més 60, et mereixes un viatge. Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones ja tenen la nova programació a destins com ara Nova York, Egipte o circuits per Espanya i la resta d'Europa. Reserva des de només 15 euros les millors places de Club de Vacaciones amb Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Aviam, què feu?
Estàvem parlant de sèries. Estàvem parlant de la reflexió sobre la gent que té una ambició desmesurada per arribar al poder i l'última temporada de Billions reflexiona sobre si realment És possible aturar determinats personatges que amb molta intel·ligència i amb una capacitat econòmica estratosfèrica en el món capitalista poden arribar a situacions de poder incontrolat. I és una reflexió interessant.
La primera persona que em va recomanar aquesta sèrie va ser el Màrius Carol.
Sí, i al final... Bueno, no, vaig fer més de mig camí, però... Sí. És que passa que això de les sèries, les parelles l'ajunta molt, a vegades les divideix. I la meva dona em va dir, en un moment donat, que ja en tenia prou.
Ah, o sigui, jo... la responsabilitat cau sobre ella. Ets un... De debò, eh? Ets traïdor. No, i ara espero que la Teresa estigui escoltant el programa,
perdona,
i la Teresa t'està fotent el mort.
Això vol dir
mort.
Que la capacitat de pacte és tan important en
ja,
aquesta
ja,
vida.
Ja.
No només amb la política, sinó el dia a dia.
No, The Beard, segona temporada, per favor, obligatòria.
Jo dic que la primera m'encantava.
The Beard, segona temporada.
Trobo que teniu molt de temps lliure.
No, però aquesta s'ha de veure.
Bueno, la... Escolta,
aquesta s'ha de veure.
El capítol de Nadal.
Veig que ja us ho
Bueno, prou, ja estic.
Val, d'acord. Escolta, jo me'n vaig.
Jo recomano El Conserje, també.
El Conserje.
És argentí.
Molt bé, molt bé. A Cunillera, recomano alguna cosa?
Pues la veritat és que jo ara estic en El Cuerpo en Llamas.
El Cuerpo en Llamas, jo també.